Es compleixen 6 mesos d'Agustí Arbós com a alcalde d'Olot, ara fa uns mesets, just després d'haver pres possessió en el càrrec l'entrevistàvem, i avui és el moment, coincidint amb aquest inici de la nova temporada d'Olot Televisió, de planificar una sèrie d'entrevistes periòdiques per conèixer quin és el batec de la ciutat amb el seu màxim responsable. Senyor Arbós, què tal? Benvingut.
Molt bé, moltes gràcies per trobar-nos altra vegada i poder parlar de la ciutat.
Gràcies per acompanyar-nos. Escolti'm, les festes d'Altura l'han posat a prova, no?
Bé, és veritat, les festes d'Altura en línies generals estem molt satisfets de com ha anat pel que fa a la seva programació, l'afluència de gent, els actes s'han desenvolupat bé, el temps ens ha tractat bé, tret de l'última nit a les últimes hores, però també és veritat que durant les festes d'Altura es produeix uns fets molt greus que condemnem enèrgicament, que de fet també a la televisió vam parlar-ne fent la valoració final de festes. De fet, encara queda la setmana que ve, si tot va bé, farem una valoració final amb tots els agents implicats, l'àrea de festes, protecció civil, policia, Mossos, etc etc. Però sí que va ser una situació, a més es produeix a la primera nit, amb diferents incògnites, tinguem poc coneixement, perquè al final l'investigava Mossos d'Esquadra i és un tema prou delicat, doncs que perquè Mossos el portés amb la discreció que correspon, però que evidentment t'obliga a fer un pas endavant en aquest sentit, tant de posar-te a disposició des de l'Ajuntament com a la nostra policia municipal a la investigació perquè això flueixi el màxim bé possible, com també de fer un pas endavant de dir, escolta, aquesta és la realitat que hem tingut, aquesta situació és la que hi ha hagut, i ara el que hem de fer és tot el possible, primer de tot, per donar suport a la víctima i seguidament per ajudar amb tot el que puguem per condemnar-ho el màxim possible i que aquests individus els hi caigui tot el pes de la justícia a sobre, i en segon lloc per treballar i seguir treballant perquè això no pugui tornar a passar a la nostra ciutat, que vol dir incrementar i seguir treballant amb més seguretat a Olot. Pel que fa, ho vaig explicar també en el seu moment, pel que fa al paper que tindrem en aquest procés judicial que ara s'obre, nosaltres com a Ajuntament ens presentem com a part acusadora, amb acusació pública, i el que demanarem, o que demanem de fet ja, és que aquesta persona no pugui tornar a trepitjar la ciutat d'Olot. Aquestes persones no puguin tornar a trepitjar la ciutat d'Olot, perquè recordem ja hi ha 2 detinguts, també felicitar els Mossos d'Esquadra per la prestesa i la bona feina que han fet per de seguida identificar-los, poder-los detenir, i seguidament el jutge els ha passat en presó sense fiança, per tant, que fins al judici aquesta gent no podrà sortir amb llibertat. I esperem que si es prova realment que aquests fets han estat d'aquesta manera, no puguin tornar a sortir en llibertat durant molt i molt de temps. Amb 2 coses demanem. La primera de totes és que un cop complerta la condemna, aquestes persones s'expatrien al seu país d'origen i en cas de que això no sigui possible, doncs que se'ls desterri de la ciutat d'Olot, que aquest és un dret que tenim com a Ajuntament de demanar judicialment i és el que hem demanat.
Aquesta és una mesura que no s'havia vist mai a la ciutat, és una mesura inèdita, no? Fins i tot en moments en què hi ha hagut grans casos delictius, per dir-ho d'alguna manera, crims, segrestos, etc. No havíem sentit mai un alcalde segurament tan contundent, no?
Bé, ho vam valorar, però de seguida vaig tenir molt clar, i vam tenir molt clar des de l'equip de govern, i també, a més, compartida l'opinió, i ho he de dir, amb els diferents cossos policials, de que el fet que es produeixi aquesta situació, i a més en un moment com les festes d'Altura, que és un moment de ciutat, de sortir al carrer, un moment en què volem que la gent es pugui sentir segura al carrer, que estigui segura, i que la gent pugui gaudir amb llibertat del que són les festes, com ha de ser la resta de l'any, evidentment, però diguem que les festes acaben sent aquesta màxima expressió d'aquesta il·lusió, d'aquestes ganes de fer ciutat, no? I que es produeixin aquests fets en aquest moment té un efecte de dany no només per la víctima, també per la reputació d'Olot i de la llibertat de la seva gent. I per tant vaig tenir claríssim que havíem de fer servir totes les eines que teníem a la nostra disposició, doncs, per ser el màxim contundents possible contra aquestes persones. Aquestes persones que no s'estimen Olot i que a més no s'estimen les festes d'Altura i que han fet actes com aquest, que és una cosa absolutament imperdonable.
Vostè havia posat molt d'èmfasi en garantir la seguretat durant aquest període, sempre, però especialment durant aquest període de festes d'Altura. Té la sensació que amb els fets que han ocorregut el dispositiu no ha acabat de funcionar?
No. Ara això semblarà molt impopular, eh? Però vam desplegar el dispositiu policial més important de la història d'Olot. Mai a la història d'Olot hi havia hagut tants policies i un desplegament tan important, evidentment a l'entorn de les festes, però a tota la ciutat. Teníem patrulles tant de Mossos com de policia municipal patrullant els entorns, les rutes principals, també es van fer controls a diferents accessos, a diferents rotondes, hi havia molt de desplegament policial, i evidentment amb una presència més accentuada, i a més demanant expressament des d'aquest Ajuntament, que es va complir des de Mossos i també des de municipals, de més presència, sobretot a l'àmbit de patrullatge a peu a les festes, que és una cosa que no només dona més sensació de seguretat, sinó que també evita que es produeixin més incidents. Si hi ha més presència policial, el potencial delinqüent doncs, evita aparèixer o fer accions per aquella zona. Ara bé, i ara aquí ve la part una mica impopular, no podem tenir un agent de policia a cada carrer de la ciutat. Això és absolutament impossible. Per tant, malauradament, quan hi ha dos delinqüents, dues persones que decideixen en aquell moment conjuntament doncs, fer una acció d'aquest tipus, si no tenim la sort en aquell moment ser presents en aquell instant i veure aquella situació que pot durar pocs minuts, doncs és molt difícil poder-ho neutralitzar abans. Això no vol dir que ens haguem de claudicar i dir, escolta, no hi ha res a fer, mentida. Mentida. I en aquestes reunions que estem fent ara ja estem planificant doncs, com aquestes coses les podem abordar d'una manera millor a nivell de la prevenció. Entenent que la prevenció mai és perfecta, mai serà del 100%, però hem d'anar-nos i costant. I per tant, som molt conscients que tenim feina a fer. Jo segueixo estant orgullós d'haver fet un dispositiu policial com el que vam fer, d'haver insistit tant a la Inspecció General de Mossos d'Esquadra de la província de Girona doncs, perquè enviessin els efectius necessaris, que van complir i van ser, per haver mobilitzat a tota la policia municipal durant tots els dies de festes, durant totes les franges. Només a la nit hi havia més de 70 agents entre Mossos i municipals treballant a la vegada a la ciutat d'Olot. Per tant, el que sí que remarca aquesta situació tan desagradable és que realment sí que feia falta més presència policial i que hem de seguir apostant per aquesta presència i per garantir encara més la seguretat.
Aquests fets que apuntàvem, aquestes dues violacions, es van produir en el context, diguem-ne, de les, com a mínim una, en el context de les fires, al capdamunt de la zona de l'estació. El dispositiu policial es fixava molt concretament al centre de la ciutat on es celebraven la majoria dels actes. En aquest entorn, aquest dispositiu va funcionar bé? Van haver-hi gaires actes, diguem-ne, delictius en aquest espai?
La veritat és que no. Va funcionar bé, sí. Evidentment, ara dic, va funcionar molt bé. Bueno, va haver-hi, evidentment, aquesta situació. Per tant, no puc dir que ha estat un èxit en aquest sector. Però que hi va haver presència és així, que hi havia patrullatge específic a l'entorn d'aquest espai és així. De fet, altres anys, l'any passat mateix, pràcticament a la zona centre no hi va haver incidents també, hi va haver algun incident més que aquest any, però molt pocs, i de poca rellevància, i en canvi alguns dels incidents els vam tenir en aquell entorn. I per això vam potenciar més la presència en aquell entorn, i de fet, hi ha aquesta situació, que és una situació molt greu, però és veritat que no tenim situacions lleus en aquest entorn, i tenim aquesta situació i prou. Per tant, tots aquells, hi havia hagut intents de fur, algun intent d'atracament, i aquest any no els hem tingut. Hem tingut aquesta situació, que és molt greu, i que a més d'aquelles situacions que tots ens fan sentir malament, com a societat.
D'aquest dispositiu de festes d'altura, d'aquest dispositiu de seguretat, què en quedarà a partir d'ara? És a dir, s'agafen alguns elements a tenir en compte d'aquest dispositiu especial per aplicar-los en el dia a dia?
Sí, per exemple, un tema que sóc molt insistent i que a més el cos de Mossos d'Esquadra va virant i cada vegada també se'l creu més, que és el tema del patrullatge a peu i també amb la policia municipal. Crec que dispositius com aquest, en zones amb tanta afluència de gent, amb fins a desenes de milers de persones en moments determinats, on la policia patrulla a peu amb l'uniforme, cosa que fa 15 anys enrere, una cosa absolutament desaconsellable tècnicament, perquè generava un cert rebuig per molta gent usuària de les festes o de l'oci, no només a Olot, sinó arreu del país, es considerava que a partir d'algunes hores, en alguns entorns amb molta gent, doncs patrullar uniformats era una cosa que podia fins i tot desestabilitzar la convivència. No? Això era així, estic parlant de fa 15, 20 anys, amb una altra realitat. Això ha canviat completament. Fins i tot la gent t'atura, i els policies ens ho transmeten, que fins i tot la gent els hi agraeix la seva presència uniformada, perquè els fa sentir més segurs, i la veritat és que el fet de visualitzar policia fa que la gent estigui més segura, és així, perquè hi ha una part també de prevenció pel simple fet de la seva presència, a part dels controls que es van fer als accessos, etc. Què vull dir amb això? Que aquesta idea, que per festes la provem en un moment de molta gent, és extrapolable la resta dels dies de l'any, i que per tant el que hem de treballar és perquè la policia sigui més present i a més ho sigui a peu, patrullant els carrers de la ciutat.
Farà alguna petició formal perquè d'alguna manera puguin tenir des de l'Ajuntament d'Olot la capacitat de poder contractar més agents per la policia municipal, si arribat el cas fos possible?
La petició formal l'he feta, la vaig fer tant a subdelegació del govern de l'Estat com també de la Generalitat, com també l'he fet al Departament d'Interior, com també l'he feta diguem, amb responsables polítics del Congrés dels Diputats, perquè doncs, des de tots els àmbits es pugui treballar. Això, evidentment, depèn d'una llei de Madrid, que és la que limita la contractació de personal públic. En aquest moment tenim una limitació des de l'època de la crisi, des de l'època de la Llei Arsal, a tots els municipis i, de fet, també a les diputacions, etc., a tot l'Estat, de tota Espanya, que no es poden contractar, diguem, funcionaris o treballadors públics a voluntat del govern municipal que hi hagi, sinó en base a una taxa de reposició. Per cada 5 jubilacions, tu pots contractar un treballador més, per tant, 6. Això en èpoques que hi ha moltes jubilacions, més o menys pots anar creixent pel que convingui, sobretot pel que fa a la policia, que és on hem de posar més esforços, però en èpoques on no hi ha jubilacions això no pot ser possible. Per tant, el que demanem és que es faci una excepció pel que fa a la contractació de policies municipals, de guàrdies locals de tot l'Estat, que crec que seria beneficiós no només per Olot, sinó per tot l'Estat, i que al final sigui l'Ajuntament, el govern de l'Ajuntament de cada municipi, que decideixi on vol destinar els recursos i on els vol prioritzar. I si considera aquell municipi, com és el cas d'Olot, que els recursos els hem de prioritzar en tenir més policia, doncs per què treure'ns aquesta llibertat? Al final estem parlant d'una cosa molt bàsica, que és la llibertat i, diguem-hi, la potestat d'un mateix govern municipal per governar els seus municipis amb els recursos dels seus ciutadans. És un tema de llibertat, d'autonomia local, diguem-ho així.
Una autonomia local que moltes vegades acaba solucionant problemes que són competència d'altres i que a sobre no té finançament per fer-ho.
És així.
Això sol passar habitualment.
De fet, ara aquí un parèntesis, la competència principal de seguretat ciutadana del país la té el cos de Mossos d'Esquadra. I les policies municipals, les seves competències principals són vetllar pel trànsit, per les ordenances municipals, per la convivència veïnal. És veritat que aquí ja fa un temps, i de fet això ho hem anat apostant més aquests darrers mesos, des que vaig entrar d'alcalde, que era apostar més perquè la policia municipal cada vegada fes més funcions de seguretat ciutadana, perquè crec fermament que ara és la prioritat.
Té la sensació de que el ciutadà percep que ara hi ha més policia al carrer i que, per tant, aquesta pressió sobre la delinqüència, sobre les ocupacions, està començant a donar resultats?
Jo no sé si tinc la percepció de que el ciutadà percep, això és molt complicat.
O li fan arribar a vostè.
El que sí que puc dir és que hi ha més presència policial. I, a més, més presència policial centrada en la seguretat ciutadana. Per tant, sí, hi ha més controls en zones on hi hem tingut conflictes o en espais on alguns, diguem, multireincidents en són més presents, i ho sabem, per tant, allà hi fiquem més èmfasi, i som més presents i ho perseguim més. Que a vegades és molt frustrant, això ho he explicat diverses vegades, i tots cada vegada en som més conscients, no? Persones que, doncs, que fan petits delictes o que estan tipificats com a delictes lleus, no? Robatoris, furs, i que en canvi els detenim i fem tot el que podem fer policialment, però que l'endemà tornen a ser al carrer. Això frustra molt i la gent ho percep i diu, oh, aneu posant policia, però al final no soluciona el problema. Però també és el que hem de fer. O sigui, jo insisteixo molt a la policia que aquella persona, si l'anem agafant, l'hem de detenir fins a 50-100 vegades les que fagin falta, i li hem de fer tant la vida impossible si persisteix en aquella actitud, fins al punt de que vegi que només té dues opcions. O canvia l'actitud o marxa d'Olot. Perquè Olot això, si ho va fent, el perseguirem fins al final. Que és una mica el mateix que estic fent també i el que estem treballant també a través de l'Oficina d'Ocupacions Incíviques amb les ocupacions que generen problemes de convivència. És exactament el mateix, no? Fa pocs mesos, a principis del juny sobretot, vam poder desocupar fins a 5 immobles a Sant Miquel, al barri de Sant Miquel. De fet, en un carrer mateix, per Sant Miquel, en vam desocupar 3. 3 immobles, que va ser una estiria ronça, va ser complicat, ens vam tornar a intentar entrar, però els vam acabar traient, ara està tapiat i ja no hi són. A més, una era molt conflictiva, teníem casos que sabíem que hi havia tràfic de drogues, etc. Alguns han marxat, d'altres han ocupat altres espais. I ens diuen, no, alguns ciutadans, ostres, veus, els trieu d'aquí i van a un altre lloc. Però és que aquest altre espai el tenim identificat i ja estem treballant, i estic convençut que tard o d'hora, i espero que més d'hora que tard, perquè ho estem avançant bé, també els podrem desocupar d'aquest espai. I si tornen a anar al següent, els tornarem a desocupar. I és això, anar-los a incomodant tant com sigui possible, fins al dia que diguin, escolta, a Olot no hi tenim res a fer, anem a una altra banda.
I han detectat un descens de gent que es dedica precisament a les ocupacions des de que fan aquesta pressió sobre aquestes ocupacions incíviques?
El que comencem a notar no és tant un descens, perquè al final la situació global segueix sent similar, tot i que sí que hem pogut reduir alguns espais conflictius, però el que sí que notem que ara potser ells estan més a la defensiva i nosaltres hem passat a l'ofensiva. Fins a, potser havíem arribat a un moment on estàvem molt a la defensiva a veure què seria el següent que ocuparien. I en canvi ara estem en una fase de dir no, què és el següent que desocuparem. Jo crec que aquest canvi de dinàmica ja el comencem a notar i crec que es començarà a notar més encara a mesura que vagin passant mesos i anem consolidant tota aquesta estratègia.
Aquest ha estat un estiu intens pel que fa a la informació. No havíem vist mai, per exemple, els tractors a les portes de Can Joanetes i Salvem les Valls participant en un ple de l'Ajuntament, presentant una moció demanant un replantejament de les variants. Vostè va sortir el dia abans de que es produís aquest ple envoltat d'una sèrie d'entitats i de col·lectius exigint que la variant no s'aturés i que, per tant, més que aturar-se, sinó que s'agilitzés tant com pogués perquè poguessin veure les màquines treballant des d'un primer moment. Com s'ha viscut tot plegat?
Bé, a nivell del procediment que segueix perquè hi hagi la variant, en cap moment s'ha vist interromput. I és veritat que hi ha hagut algun retard, sobretot en el tema de l'audiència pública, que va començar una mica més tard del que tenia previst el departament, però de fet el departament ja ens va avisar que s'havien retrasat un seguit de temes, diguem, burocràtics i que finalment s'obriria, es va obrir aquest estiu i tot està previst, doncs, perquè aquest projecte s'aprovi definitivament ja, diguem, aquesta tardor, perquè a finals d'any, al desembre, paraules de la consellera que em va dir doncs, fa poques setmanes que ens vam tornar a trucar, de fet ens vam trucar la setmana d'aquest ple que feia referència, i es va comprometre a dir no, seguim amb la mateixa línia, aprovar el projecte definitivament ara a la tardor, iniciar la licitació pública al desembre, aquest desembre, i per tant que les obres puguin iniciar-se l'any 2026. Per tant, aquest és el calendari amb el que treballem. Evidentment, hi ha gent que hi estarem molt a favor i que estem convençuts que és la infraestructura que necessita la nostra ciutat. Hi haurà persones que no, persones d'aquesta ciutat i persones d'altres municipis veïns, és evident. Ara, jo crec que després de tots els anys que han passat, portem més de 10-15 anys, de fet, aquest procés d'aquest projecte neix fa 15 anys. Però si busquem hemeroteca, tinc una notícia que m'agrada molt, de l'any 1987, sembla que és del Diari de Girona, que ja parla de que la variant d'Olot i les Preses es desencallarà l'any vinent. 1987. Portem més de 30 anys parlant de la variant d'Olot. Des de fa 15 d'aquest mateix projecte. S'han discutit els traçats. A més, aquí es va fer un pacte en el seu moment, quan es va iniciar aquest procés, que s'ha respectat, i això ho he de dir, en el qual els tres ajuntaments de la Vall d'en Bas, de les Preses i d'Olot pactaven que aquí cada municipi assentaria amb el seu traçat i no es posaria amb el traçat del municipi veí. Per tant, Olot, conjuntament amb la Generalitat i amb els veïns i les parts afectades, només faltaria, doncs es decideix quin és el traçat que es considera més convenient que passi pel nostre municipi, les Preses fa el mateix i la Vall d'en Baix fa el mateix. Al final el que passa al ple és que ens venen a demanar opinió sobre un traçat, que hi ha un col·lectiu, un seguit de gent que no veu clar, que passa al municipi de la Vall d'en Baix. Un traçat que va decidir l'Ajuntament de la Vall d'en Baix amb la Generalitat. I que nosaltres seguirem aquest acord i no ens toca a nosaltres dir si aquell traçat era el que convenia en el seu municipi o no. Nosaltres ja feina tenim amb el nostre part de la feina, que l'hem feta i l'hem feta bé. I fins ara fa poc, amb aquesta audiència pública, que vam demanar fins i tot millores per acabar-la de fer doncs, tan bona com sigui possible per la ciutat, aquesta carretera. Per tant, el missatge va ser clar. Escolta, és legítim defensar les postures que convinguin, però nosaltres tenim molt clar que si deixem passar aquest tren ara, no veurem la variant d'Olot. O potser passaran generacions fins que la tornem a veure. Ara hi ha la voluntat política de la Generalitat. Tenim la voluntat també del Parlament, de molts grups, amb una majoria votada amb moció al Parlament de Catalunya, demanant que s'hi destinin els diners per poder-la tirar endavant. Tenim el procés jurídic per poder iniciar licitacions a la porta. Això a finals d'aquest any començarà. Si deixem passar aquest tren, Olot perdrà l'oportunitat de tenir aquesta variant. La Generalitat ens assegura que tots els informes mediambientals, etc., són correctes, que tècnicament és viable, que evidentment hi ha afectació al territori, al final a un lloc on hi ha una carretera hi haurà una carretera, però que és completament viable i tècnicament segur, i per tant el que hem de fer és confiar en el responsable d'aquesta infraestructura es construeixi en condicions. El nostre paper quin serà? Home, assegurar-nos que sigui així, evidentment, i jo crec que els tres ajuntaments amb això, la Vall d'en Bas, Olot i les Preses, estem completament d'acord que a partir de que comencin les obres, la nostra feina ha de passar a ser un paper de fiscalització, de que realment es compleixin amb tots aquests compromisos.
Ha temut en algun moment que la Generalitat s'arronsi?
Més que temut, suposo que els bolotins som gats escaldats ja amb el tema de la variant i estàs molt, diguem, ets molt prudent amb el sentiment de dir, bueno, anirà de debò o no aquesta vegada. I he de dir que tinc la sensació de que va més de debò que mai. El compromís de la consellera és ferma, el president de la Generalitat va sortir públicament i d'aquesta manera va reafirmar aquesta voluntat. Hi ha un acord ampli al Parlament de Catalunya, hi ha un acord ampli a l'Ajuntament d'Olot. reiterades vegades al llarg de tots aquests anys, a les eleccions de tot diferents tipus, generals, autonòmiques, municipals, sempre han tingut la màxima representació i una gran ple majoria la suma dels partits que han defensat el projecte de la variant i que es tirés endavant la variant. Per tant, jo crec que àmpliament doncs, aquesta voluntat general dels olotins ha quedat demostrada. De fet, nosaltres tenim, de fet, el 2000, ara no recordaré l'any 2015-2014, dia que governava l'alcalde Coromines, va fer una enquesta amb diverses preguntes, una consulta, i una de les preguntes era si els ciutadans volien o no la variant. En aquell moment van votar més de 5.000 persones i el 80% a favor de que hi havia d'haver una variant a Olot. Tenim una enquesta interna, que de fet en tenim dues, però enquestes internes que havíem fet des del nostre grup polític, que una enquesta molt professional, que també ens deia doncs, que més del 83% dels olotins estaven a favor de la variant i que només un 5% hi estava completament en contra. Per tant, considerem que els olotins veuen necessària aquesta variant. Tenim els veïns de l'Avinguda Sant Jordi i molts veïns de la ciutat que han d'aguantar un trànsit que no els pertoca i que els olotins ens hem guanyat el dret i ens mereixem que es construeixi ja.
Es parla molt de la necessitat de que hi hagi un pla comarcal de mobilitat. Com ho veu vostè?
Bé, a mi com ho van proposar, ho veig perfecte. Una manera de col·laborar entre tota la comarca per millorar l'estratègia de mobilitat conjunta, sempre quan això no signifiqui que és un substituïu per la variant, que no sigui una espècie de subterfugi per tapar la necessitat de la variant, perquè no té res a veure. Una cosa és l'evidència que una ciutat com Olot, de gairebé 40.000 habitants, 39.000, tingui una variant. Sempre ho he dit, som l'única ciutat de més de 30.000 habitants de Catalunya que no té una variant, i que puguem treure els gairebé 20.000 vehicles que passen per l'Avinguda de Sant Jordi, treure una gran part que puguin passar per aquesta carretera, més de 2.000 camions que hi passen també cada dia, però és que també hi passen 22.000 vehicles cada dia per l'Avinguda de Santa Coloma, i per la carretera de la Canya, i per el carrer Portbou. Tot aquest trànsit, l'única manera realista per treure'l de la ciutat és com es fa, com s'ha fet a la resta del país, construint una carretera ben feta per on puguin passar, puguem treure el trànsit, que al final farà menys contaminació al centre de la ciutat, al final farà més seguretat viària dins de la ciutat i permetrà també després fer polítiques més ambicioses a nivell de buscar una mobilitat més sostenible. Però si ara estàs abocant a tots els vehicles que travessen la nostra comarca a passar pel centre de la ciutat...
Algunes veus diuen que la posada en funcionament de la variant portarà més trànsit encara del que hi ha ara. Vostè ho creu, això?
Crec que aquí s'estan barrejant i... Malauradament, crec que és volgudament, dues coses. Una és la necessitat per la mobilitat de la ciutat, que hi hagi una variant, que això és indiscutible, almenys des del nostre punt de vista. I l'altra és que algú ens vulgui fer creure que això està fet o es farà per generar un trànsit, diguem, del cinturó que va de Vic fins a Figueres i fins a França, no? Diguem, aquest cinturó central. Un cinturó central que al final, com a ciutat, ens hi oposarem i que tenim l'oportunitat d'oposar-nos-hi. Podem fer avui i ho podrem fer un cop la variant estigui construïda. Recordem que els túnels es van construir amb un 2+1. Per tant, no hi ha un doble sentit de ser, no hi ha un doble carril per cada direcció. La variant d'Olot, el projecte que finalment la Generalitat ha fet, a desgrat nostre, perquè nosaltres vam defensar sempre que havia de ser un 2+2, però al final el projecte s'aprovarà és d'un 1+1 també. Per tant, amb la carretera i amb les dimensions que tindrà aquesta carretera, és evident que no serà suficient per aguantar cap mena de trànsit de pas substitutiu de l'autopista P7. Per tant, no és aquest l'objectiu i, a més, com a ciutat, ens hi oposarem fermament. Hi ha un decret de restriccions del Departament d'Interior que dia d'avui proveeix aquest trànsit de pas i que hem de seguir lluitant i que estic convençut que serà d'aquesta manera, que si el territori té clar i ho tenim clar, de que aquí no ha de ser el lloc de pas de tot aquest trànsit, perquè a més la infraestructura que la Generalitat hi construeix i ha construït i hi construirà no és adequada per aquest trànsit, és evident que aquest trànsit no haurà de passar per aquí i no hi passarà.
Estem fent balanç d'aquests primers 6 mesos d'Agustí Arbós com a alcalde d'Olot. Hi ha molts temes candents sobre la taula, suposo que no té temps d'avorrir-se, oi? Perquè són temes de gran envergadura i un d'ells és el casc antic, la situació del casc antic, amb tot un equip que hi està treballant, liderat per Litziar González. En quin punt ens trobem ara mateix? Perquè, clar, s'ha anat parlant molt d'aquesta qüestió, però per aquelles persones que són una mica com Sant Tomàs, no?, que volen veure les coses com es fan, potser pot donar la sensació de que el projecte no avança. En quin punt es troba?
Bé, si el projecte avança, és veritat, els que són que s'ha fet una feina molt gran de planificació i de participació. El que està fent l'equip de Litziar, no?, amb ell al capdavant, és primer de tot recopilar tota aquella feina feta al nucli antic. Seguidament, l'espai cooperatiu que ha estat treballant allà des de fa un any s'ha reunit amb més de 1.000 persones, agents del nucli antic, veïns, veïnes, empreses, comerços, associacions, etc. Doncs, persones possibles inversors, etc. Doncs, persones que tenen una vinculació directa amb el nucli antic. Per què ha fet aquesta participació? Primer de tot per explicar el nostre objectiu, que després explicaré una mica resumidament, de què volem fer-hi al nucli antic per poder regenerar-lo. I en segon lloc per buscar les complicitats necessàries per poder-ho tirar endavant. Llavors, aquesta feina, que és una feina ingent i que s'ha fet amb molta cura i que creiem que ha funcionat molt bé i que seguirem fent, però diguem, ara hem acabat el cos principal d'aquesta participació, va acompanyat de tota una feina, que a vegades es veu poc, però a nivell urbanístic, a nivell jurídic i normatiu, que ha de permetre el que realment pot transformar el nucli antic. I què pot transformar el nucli antic? La limitació principal del nucli antic no és la inversió en l'espai públic. Inversió en l'espai públic n'hem fet moltíssima. I podríem tots tenir al cap una plaça, un carrer, un espai, s'ha fet plataforma única, ja fa molts anys es va fer tot el nucli antic. Hi ha hagut molta inversió municipal al nucli antic en els espais públics. Però l'espai privat, aquella idea que fa 20 anys era una mica la màxima, dir, si tu inverteixes molt com a públic en l'espai públic, el privat després invertirà en l'espai privat. Però això no ha passat, i no ha passat a Olot, i no ha passat a la majoria de cascos antics de Catalunya. Per què? Per l'estructura de la propietat. Tenim un nucli antic on l'estructura de la propietat és molt petita i té moltes deficiències. Els habitatges no hi cap ascensor, ni s'hi pot accedir amb ascensor, ni hi ha la possibilitat de fer-li cabre. No tenen sortides de llum moltes vegades a l'exterior i els patis interiors o no hi són o són impracticables i no donen aquesta possibilitat de ventilació i d'entrada de llum. Passa el mateix a molts locals comercials o molts locals de les plantes baixes, diguem-ho així. Són molt petits, el que no permet fer-hi determinada aposta molt ambiciosa de tirar endavant algun negoci, algun projecte allò, diguem, gran i ambiciós. Tot això el que ha fet és que el privat tingui un poc incentiu per invertir-hi, perquè gairebé no compleixes ni tan sols els criteris mínims que requereix la Generalitat per poder rehabilitar un ascensor, accessibilitat, ventilació, etc. Per tant, el que estem fent, el que estem treballant i el que hem teixit, i ara, de fet, el mes que ve, el plenari del mes que ve, si tot va bé, podrem aprovar l'eina normativa, per dir-ho així, que com a Ajuntament ens permetrà obligar, entre cometes, doncs, a que això es produeixi, que és que tots els propietaris de cada una de les illes del nucli antic es convenin a través d'un conveni i reestructurin l'estructura de la propietat. De tal manera que neixin parcel·les a dins dels habitatges que ja hi són ara diferents, més àmplies, amb accés a patis interiors, amb possibilitat de tenir ascensor, compartint aquest accés amb ascensor, i això després repartir-ho amb els percentatges, evidentment, de propietat que toquin a cadascú de la manera més justa possible, evidentment també amb l'Ajuntament, sent copropietari moltes vegades. Recordem que el propietari més important del nucli antic a dia d'avui és l'Ajuntament, perquè s'han anat comprant moltes finques i se'n segueixen comprant ara per tal de facilitar tot aquest procés, i això permetrà que hi hagi, que surtin habitatges i locals a les plantes baixes que siguin molt més atractius per generar inversió, tant pública com privada, perquè al final per regenerar el nucli antic no en farem prou amb diners públics. Hi ha d'haver un incentiu perquè als privats això els interessi. I com els interessarà? Doncs si surten habitatges dignes, amb accessibilitat, amb bona ventilació i que siguin atractius. Aquest és el gran objectiu a nivell normatiu del que s'ha estat treballant fins ara. Això ho tindrem llest. I a més això ens quadra bé, que amb tot aquest procés neix la llei de barris, que neix des del Parlament de Catalunya, i tot el reglament i totes les subvencions que donarà la Generalitat amb el Pla de Barris. Aquest Pla de Barris, nosaltres presentarem aquest projecte, que ha estat treballant i que ara, de fet, aquests mesos la Itziri i el seu equip estan treballant fermament amb això, perquè és una gran oportunitat per la ciutat, per presentar tot aquest projecte en aquesta convocatòria el 15 d'octubre, és l'últim dia, el darrer dia, i això ens permetrà accedir a un fons de finançament molt important. En el cas de que accedíssim a aquest Pla de Barris, que jo estic convençut que hi accedirem, perquè estic convençut que serem de les propostes més ben treballades del país, doncs podríem aconseguir un finançament de, en total seran 25 milions d'euros, dels quals 15 milions vindrien de la Generalitat de Catalunya.
És una bona pessigada, no?
És una pessigada.
Hi ha possibilitat, però, després de continuïtat? És a dir, aquestes subvencions seguiran arribant en un futur? O és un pla de barris?
Això és un pla de barris centrat en 5 anys, que vol dir que tindríem un finançament molt important públic pels propers 5 anys, que ens haurien de permetre això que deia, que és aconseguir incentivar que la iniciativa privada comenci a entrar en el joc amb inversió. I començar a centrar-nos en Villa per Illa, ja en tenim dues que estan molt avançades i l'objectiu és que puguin avançar encara més. I amb aquests fons de finançament públics poder acabar de donar-li la volta, sobretot a les primeres illes. Estem convençuts que quan les primeres illes hagin funcionat bé, gairebé haurem d'intervenir molt poc amb les següents, perquè haurem demostrat que allò és viable, funciona i que el resultat és positiu per l'inversor.
Aquestes illes que vostè comenta obligarà propietaris a posar-se d'acord i també doncs, aquí hi hauran d'entrar, suposo, entitats bancàries, que moltes d'elles són propietaris d'edificis que o s'han embargat o que en definitiva s'han acabat adquirint per la via que sigui. Com serà fàcil atraure aquests grans tenidors i aquestes entitats bancàries al projecte?
No serà fàcil, per això estem construint tota aquesta normativa, no? Aquesta, que es diu ACR, ni diem nosaltres, que és diguem, aquest àmbit de conservació i rehabilitació, perdona, no em sortia, aquesta àrea de conservació i rehabilitació, perdoneu, i en aquest sentit això el que fa és encotillar molt més el que pots exigir a la propietat. No tant centrat en els propietaris que tenen ganes de jugar, sinó aquest ajustament que potser no els interessa tant, doncs perquè és un gran tenidor, una entitat bancària amb moltes propietats per tot el país i que això per ells és un número sobre un paper. Per tant, aquesta és la voluntat. També per això, si cal, podem fer inversió pública, perquè si un o dos propietaris d'aquests ens estan frenant tota una illa, poder accedir com a ajuntament i mirar d'expropiar-ho per tal de poder tirar endavant l'illa i que no quedi aturat. A més, amb això, evidentment, el Pla de Barris també preveu tot un seguit d'inversions en serveis. Si pretenim mobilitzar més de 500 habitatges del nucli antic que ara estan desocupats, de qualitat, perquè hi pugui anar a viure més gent, hi ha d'haver serveis. No? I per això també estem treballant ara amb la construcció d'una nova escola a Barcelona al nucli antic, que és un exemple d'un que ja està molt avançat i que tenim la intenció de que el proper any es puguin fer les obres.
Expliqui'm què ha de ser el nucli antic d'Olot. Ha de ser la nova zona de moda d'aquí a què? 10 anys?
No sé si... Jo espero que sigui la zona de moda a partir de ja. Perquè el projecte és bo, està ben encaminat, hi haurà una aposta molt clara d'aquest ajuntament i de molta gent, a més, de molts agents d'habitants actuals del nucli antic i també propietaris del nucli antic que voldran que això funcioni. Jo crec que tota la ciutat, el nucli antic al final és com el cor de la ciutat. És tota aquella part, encara que no visquem al nucli antic, tots ens sentim una mica nostres al nucli antic. No? És aquella part més característica, més històrica d'una ciutat i d'això passa a Olot i passa a totes les ciutats del país. Què ha de ser el nucli antic? El nucli antic ha de ser un barri referent. Ha de ser un barri referent amb habitatge de qualitat, però un barri referent en convivència, un barri referent en rehabilitació a tot Catalunya. A més, a dins d'aquest pla de barris també hi ha tot un tema, tota una línia que s'està treballant molt profundament i que serà molt interessant. Jo crec que ens en sortirem de temes d'eficiència energètica, de temes de transició ecològica. Tenim algun exemple que havia funcionat en el passat, com n'és l'illa espavilada de la plaça Mercat, per exemple, la plaça Mercat, l'antic hospital, doncs replicar models actualitzats amb la tecnologia actual per tal de, a més, fer-lo un barri tan sostenible com sigui possible, que a més això serà en pro de fer-lo més viable econòmicament per la gent que hi vulgui viure.
Senyor Bosch, diu l'IDESCAT que d'aquí a... disculpi, que d'aquí aproximadament uns 10 anys la població d'Olot ha de créixer doncs, aproximadament uns més de 45.000 habitants i que la previsió d'aquí a 20 anys és superar les 50.000, arribar a 51.000. En el cas concret de la Garrotxa estaríem parlant de que d'aquí 20 anys podem ser uns 75.000 habitants aproximadament. És una projecció de l'IDESCAT basant-se en les dades que tenim ara mateix. Com ho veu? És a dir, som capaços d'imaginar-nos una ciutat, en el cas concret d'Olot, amb una pressió poblacional tan gran? Estem en condicions de poder preveure aquesta arribada de gent? Dubte d'aquestes xifres? Quina impressió té?
La primera és que, jo també ho he dit diverses vegades molt clar, que hem de fer tot el possible perquè això no passi. Dubto de la sostenibilitat d'aquestes xifres? Sí. De la veracitat? No. De fet, ja ho hem vist, el crit al cel, ja fa molt de temps que molts ho diem, el creixement tan intens de població que està vivint aquest país, la ciutat d'Olot, però tot el país, és insostenible si volem mantenir un nivell d'un estat del benestar, d'una social i d'una societat cohesionada com el que volem. Per tant, fer creure a la gent que podem créixer indefinidament amb aquest ritme de més de 150.000 habitants més l'any a Catalunya, de 1.000 habitants més l'any a la ciutat d'Olot, que al final és aquesta estadística que em deies, no? De 1.000 anys més. De fet, totes les previsions que ha fet l'IDESCAT dels darrers anys de creixement de població a Catalunya s'han equivocat a la baixa. Per tant, tot el que han dit, no, en el futur serem 40 i per l'hora de la veritat han sigut 45, que m'he inventat el número, però al final s'han equivocat amb tot a la baixa. Per tant, és preocupant. És preocupant perquè ni tan sols els mateixos geògrafs, els demògrafs de l'IDESCAT l'acaben encertant per la baixa, quan realment la situació que tenim és que tenim un país amb un estat del benestar més tensionat que mai, sobretot durant les últimes dècades no havíem arribat a un punt de tensió com aquest, i en canvi la pressió demogràfica incrementa d'una manera molt intensa i accelerada. Què podem fer? Això és el que hem de preguntar. Com podem evitar que aquest creixement s'enquisti, aquesta ciutat d'aquest nivell de creixement de població tan elevat cada any, fins al punt d'arribar amb uns serveis tan saturats que no podrem garantir doncs, la seva qualitat? Bé, primer de tot, i evidentment això no depèn d'un ajuntament, ni del nostre ni de cap, però primer de tot és reclamar una política més clara de fronteres a aquest país. Tant a l'Estat, que és qui té les competències, però també a la Generalitat. No ens cansem de fer-ho, parlem amb altres alcaldes, ens mobilitzem i cada vegada som més alcaldes que estem convençuts de que aquesta política global espanyola s'aturi. Aquesta política de no controls de fronteres, d'entrada massiva de persones i que et puguin permetre doncs, aquests creixements tan intensos que al final l'únic que fan és saturar els serveis de sanitat, de salut, d'educació, de seguretat, d'habitatge. El senyor Illa, no? El president de la Generalitat, parlant de la Catalunya dels 10 milions i que per preparar-nos hem de fer el pla dels 50.000 habitatges. Està molt bé, 50.000 habitatges, però si entren 150.000 persones l'any. Perdona, tenim un creixement net de 150.000 persones l'any. És que aquest ritme és insuperable, Olot de 1.000. Com podem, només en nivell d'habitatge, això és absolutament insostenible. Ja no parlem de nivell de serveis. Quantes escoles més faran falta? Però si tenim la meitat del país que va en barracons. Aquestes reflexions que bueno, anar creixent sense fer cap mena de planificació, aquestes reflexions profundes sobre el sistema de serveis que tenim i l'estat del benestar que tenim, com el consolidarem o com el podrem consolidar en un futur amb aquest creixement, no hi han sigut i cada vegada som més alcaldes que reclamem qui siguin. I jo estic convençut que al final hi haurà una reflexió a aquest país per canviar-ho, perquè és que l'alternativa no crec que la vulgui ningú.
Els alcaldes de ciutats mitjanes, com per exemple Olot, i que teniu, per tant, problemàtiques molt semblants, us heu plantejat la possibilitat de fer una petició conjunta perquè des del govern de la Generalitat es faci una reflexió en aquest sentit?
Sí, m'agradaria que això passés i potser acabarà passant. Veurem de veure doncs, fins a quin punt doncs, això estaria molt bé que no sortís només d'un sol partit o d'un sol color. Jo crec que això és un tema de país i que estic convençut i parlant-ho, tot i que potser alguns no ho reconeixeran, molts alcaldes de molts colors diferents ho veuen de la mateixa manera. És veritat que això ara ho estem notant molt a ciutats d'aquesta tipologia, de la Catalunya interior, ciutats mitjanes, segurament l'àrea metropolitana ha vingut d'una altra manera, no conec el peu de la lletra la seva realitat, potser ho vam viure fa més anys i ara ho vivim més intensament a l'interior, però aquesta preocupació hi és. I el fet, això cal saber-ho, i el fet aquesta idea de, com que aquest país, Espanya, com que l'estat d'Espanya només creix en base a la població, perquè el PIB espanyol, la riquesa d'Espanya, creix en el mateix percentatge que creix la població, i moltes vegades, ara parlaré molt francament, moltes vegades es diu, és que la immigració surt molt cara. No? La veritat és que a curt termini no surt cara, perquè tots aquests treballadors entren a edat de treballar. L'Estat no ha invertit ni un euro en educació, ni un euro en sanitat amb ells. Arriben i cotitzen. Per poc que cotitzin, cotitzen. I per tant tenim una generació de treballadors nouvinguts, que per l'Estat són positius, perquè ingressa diners per les arques públiques, que els permeten a curt termini mantenir l'estat del benestar de la manera que sigui, però de mantenir-lo. La reflexió que hem de fer, tota aquesta massa social i aquest creixement que ara no ha cotitzat, que ha cotitzat però que no ha generat, diguem, gasto públic o despesa pública en educació, en sanitat, durant tota la seva joventut, infància i joventut, perquè han arribat a l'edat de treballar, quan aquesta població, evidentment, tindran fills, i els fills sí que hauràs de donar tots aquests serveis, la balança seguirà sent positiva? Tindrem els serveis dimensionats per tota aquesta gent que sí que li haurem de donar educació? Evidentment, perquè seran catalans o seran espanyols, depenent d'on sigui, perquè això és, evidentment està passant a tot l'Estat. Què vull dir amb aquesta reflexió? Vull dir que el govern d'aquest estat, d'Espanya, ha tirat per al pan per avui i hambre per a mañana. Ara, entre treballadors, tenim gent amb edat de treballar que treballa i, a més, no ens han costat ni un euro a nivell de despesa pública. I el nou futur ja veurem. De moment aguantem les arques públiques. Això és un error catastròfic per les generacions del futur. Jo crec que tots els que tenim ganes de viure a la nostra ciutat, però de viure aquest país i de tirar-lo endavant durant tota la nostra vida, hem de ser conscients que aquesta política s'ha de canviar. I això implica apostar per llocs de treball més qualificats, apostar per més productivitat, apostar per més valor afegit i no per creixement a base de força bruta, per dir-ho així, de molta gent, perquè ara a curt termini et surt bé, però a llarg hauràs centrat tota la teva capacitat, tot el teu model econòmic, en un model econòmic de baix valor afegit, que produeix llocs de treball molt poc qualificats i molt mal pagats, i a més, enquistat d'una manera que a més et sortirà més cara en el futur, perquè hauràs de donar els serveis corresponents a totes aquestes persones, que només faltaria.
I sobre habitatge, què ens pot avançar? Perquè precisament vostès han promogut una sèrie d'habitatges per estudiants. Què tal ha funcionat aquesta experiència?
Bé, la veritat és que vam fer el sorteig ara fa pocs dies. Crec que, veient només la demanda que ens va sorgir, creiem que va ser un encert, una bona decisió. La veritat és que era una oportunitat bona i vam animar-nos a provar-ho. Era una acció que feia temps que es havia discutit, però mai s'havia arribat a fer del tot. I vam dir, escolta, no, ara és el moment, anem a fer pisos per estudiants, a més el nucli antic. Tenim molta formació professional a la ciutat, des de l'Escola d'Art fins a l'Institut Garrotxa, l'Escola Pia, el Montsecop, etc. Al Bosc de la Coma hi ha molta formació professional i moltes persones que venen d'altres llocs o que es volen marxar del pis dels pares i volen tenir una oportunitat d'independitzar-se. I veient la demanda que hi ha hagut, creiem que clarament ha estat un encert.
I tornaran? És a dir, es buscaran més pisos?
Bé, veurem.
Per més estudiants?
Ara farem la valoració, però en tot cas veiem bona demanda. També veurem molta gent s'ha apuntat aquí, veurem si la gent, a part d'aquests pisos estudiants, també ha pogut trobar altres habitatges o altres espais per quedar-se a la ciutat. De ser així també valorarem, no? Perquè també hi ha oferta privada, per tant, si l'oferta privada satisfà tota la demanda i no ens queda gent que no pot venir, doncs ho valorarem. En tot cas, evidentment has de tenir, en aquest cas era bo, perquè teníem molts habitatges conjuntament en el mateix lloc i generaves un clima molt, molt bo d'estudiants. Tornar a trobar un habitatge en aquestes condicions per fer-ho d'entrada no serà fàcil. Sí que és veritat que en el pla de barris sí que preveiem uns espais perquè això durant aquests 5 anys que deia, si ens donen aquest finançament, podrem habilitar per fer créixer aquesta línia de pisos per joves i estudiants.
Parlem d'un altre tema que entenc que és el de la piscina municipal coberta. Ha sortit un grup de veïns que després d'haver aconseguit més de 800 signatures demanant precisament que es fes aquesta piscina municipal coberta, doncs s'han constituït perquè hi hagi més pressió ciutadana i per demostrar a la Generalitat que s'ha de construir una piscina municipal coberta a la ciutat d'Olot. En quin punt ens trobem ara mateix amb la qüestió de la piscina després que la Generalitat tombés el projecte inicial de l'Ajuntament?
Sí, l'informe negatiu que va fer la Generalitat sobre aquest projecte tenia dues bandes, una més tècnica, que qüestionava un seguit d'elements tècnics, que hem anat treballant i hem millorat del projecte i, per tant, que ara compliríem, i una més d'apreciació, que jo dic política, tot i que és un informe tècnic, és una apreciació política, en la qual al final acaba dient és que una piscina municipal a Olot coberta no fa falta. Aquesta és la que nosaltres hem qüestionat molt, i tornem a anar al tema de l'autonomia local. Perquè des d'un despatx a Barcelona poden dir o poden decidir si a Olot fa o no fa falta una piscina municipal coberta i no ho ha de decidir la gent d'Olot. Quan a les eleccions doncs, hi ha hagut una majoria de grups que defensaven que això feia falta i que a més entre ells han sumat la majoria dels vots. Doncs bé, en aquesta situació ens trobem i ara estem a l'espera. Aquest octubre el conseller d'Esports de la Generalitat vindrà a Olot. Ja fa molt de temps, de fet, des de que vaig entrar a l'alcalde, però de fet el meu antecessor, l'alcalde Berga, ja ho havia demanat. Portarem gairebé un any esperant que ens vingui a veure per parlar d'aquest tema. Finalment aquest octubre, un any després, vindrà i li demanarem que sigui molt clar. Primer de tot, hi ha possibilitats que aquest informe sigui positiu i per tant hi hagi el permís i el camí lliure per part de la Generalitat perquè aquesta infraestructura es pugui construir, aquesta piscina hi sigui, i en segon lloc també hi haurà finançament de la Generalitat. Perquè és molt fàcil dir que sí, que al final fem-la, però la paguem tota nosaltres. Escolta, una piscina coberta val entre 5 i 6 milions d'euros. És un equipament que és de comarca, és un equipament comarcal que podran fer servir, i fins i tot transcomarcal, però que podran fer servir, evidentment, usuaris d'altres municipis que no són de la ciutat d'Olot. I aquests equipaments, com a ser Treixó Capís i com no pot ser d'una altra manera, hi ha d'haver un suport de la Generalitat a nivell econòmic per poder-lo tirar endavant. Amb aquest compromís sempre era molt que havíem comptat. A l'hora de la veritat ens trobem aquest document, aquest informe. Per tant, jo seré molt clar, informe positiu sí, però finançament també.
I què n'espera d'aquesta trobada, tenint en compte que l'informe era tan taxatiu?
La veritat és que en aquest punt estic més a l'expectativa. No m'he reunit mai amb el conseller, no el conec, per tant serà l'oportunitat de conèixer-nos i que m'expressi exactament doncs, com ho veu. Jo espero que sigui raonable, espero que sigui raonable i que puguem trobar un acord. Un acord en què es permeti tirar endavant aquesta piscina, que hi hagi una rectificació d'aquesta apreciació tan política de l'informe tècnic i que, escolti, que a més, aquí hi ha un pla d'infraestructures esportives de la Generalitat, es va aprovar fa més de 10 anys, m'ho deia el regidor d'Esports, que coneix més bé les dades, que ja preveu una piscina municipal coberta a Olot, per un document aprovat per la mateixa Generalitat. I ara de cop ens trobem aquest informe negatiu. Jo crec que aquest informe acabarà sent positiu, jo crec que seran raonables i ho faran. El que no tinc tan clar és si realment després voldran col·laborar econòmicament per construir-la. I a vegades tinc aquella manera de pensar, de dir potser realment l'informe és negatiu perquè realment no hi ha la voluntat d'ajudar econòmicament a la construcció d'aquesta piscina.
En altres municipis hi han col·laborat?
Totes les infraestructures esportives, també les culturals, la Generalitat hi col·labora. És com ha de ser, són infraestructures de país. A més, són infraestructures que dic no són només d'Olot. Un habitant de les Preses, de les Planes d'Hostoles, fins tot de Torelló, potser és un mal exemple, però per dir d'una altra comarca, o és igual, de Camprodon, han de poder venir a la nostra piscina. Per tant, és un equipament que és transfronterer i la Generalitat ens hi ha d'ajudar.
Segurament ara molta gent que ens estigui seguint es preguntarà a casa, però per què és tan complicat que a Olot hi hagi una piscina pública quan altres municipis la tenen?
Bé, primer de tot, jo crec que la complicació principal és que és una infraestructura molt cara de construir, una infraestructura cara. I per tant, has de tenir aquest acompanyament d'institucions superiors, sobretot de la Generalitat de Catalunya. Llavors, si la Generalitat fica pals a la roda, sigui per un tema tècnic que realment consideren que Olot no fa falta, o perquè realment no volen destinar-hi aquests diners, clar, després és quan es complica. Una ciutat com Olot, jo que no faré, és amb la Generalitat en contra fer una piscina i endeutar la ciutat d'Olot fins a les orelles per construir-la, perquè seria una responsabilitat. No endeutaré aquesta ciutat fins a les orelles sense ni un euro de la Generalitat per construir una piscina. El que ha de fer la Generalitat és ficar la part que li toca, i després nosaltres com a Ajuntament hi posarem la que ens toca.
Per tant, si la Generalitat no hi posa diners, seria un projecte que quedaria descartat temporalment?
I fins que la Generalitat no recapaciti i ens ajudi, evidentment. El que no podem fer és endeutar aquesta ciutat fins a les orelles per construir una piscina sense la col·laboració de la Generalitat. Primer de tot perquè seria injust pel contribuent olotí, que hauria de fer front a tota aquesta infraestructura sense cap suport d'altres administracions, que són les que tenen més finançament per poder-nos ajudar. I en segon lloc, perquè seria una irresponsabilitat per part nostra, perquè suposaria endeutar molt a la ciutat per assumir tota aquesta despesa extra que nosaltres comptàvem que la Generalitat faria i faria, ens ajudaria a pagar-ho.
Per cert, ara que parla d'endeutar-se i de finançament i totes aquestes coses, vostè ha estat regidor d'Hisenda, ja han començat a planificar els pressupostos de l'any que ve?
I tant que sí. Sí, el regidor d'Hisenda, el senyor Beireda, ja ha estat treballant des de tot l'estiu, i de fet, doncs, en les properes setmanes jo sé que ja té reunions amb diferents grups per parlar dels pressupostos.
Què ens en pot avançar?
No gaire res, tallant, perquè primer ens hem de reunir amb els grups, ens hem de reunir amb els diferents grups, parlar els temes, tenim, diguem, un embrió de pressupost, el qual és un embrió per poder treballar amb tots els grups. La nostra voluntat és la que hem tingut els darrers anys, mà estesa per arribar a acords, per poder, doncs, col·laborar si realment un altre grup polític té un projecte molt al cap o una política molt al cap, doncs poder col·laborar, sumar esforços i poder tirar projectes endavant que compartim. Al final, el pressupost pot ser tant un enfrontament cara a cara de dues visions oposades de la ciutat, o pot ser un espai de retrobament, de posar-nos d'acord amb els punts on sí estem d'acord. Perquè, evidentment, hi ha moltes coses que no compartim, però sempre podem ficar el focus en el que no compartim o en el que sí compartim. Jo crec que el pressupost és un bon moment per demostrar que la política no és com molta gent se l'imagina, sinó que pot ser més positiva, que la política no és només un enfrontament constant per guanyar eleccions, sinó que és un moment de responsabilitat per trobar acords i fer coses que al final, si arribem a un acord amb tres grups diferents sobre un mateix projecte, és un projecte que representa molt bé la ciutat d'Olot, que no pas una acció que només té el suport del grup del govern o dels dos grups del govern. Per tant, jo sóc molt partidari d'arribar a tants acords com puguem amb els diferents grups a l'hora d'aprovar els pressupostos, perquè els fan més de tota la ciutat. Ara bé, evidentment, per entendre'ns hi ha d'haver les dues parts. Jo crec, però, que hi haurà situacions d'acord i que ho podrem aconseguir.
Li faré la pregunta d'una altra manera. Quins són els pressupostos que a dia d'avui necessita la ciutat d'Olot? És a dir, quins són els ítems que s'hi han de dedicar més diners en aquest moment?
En aquest moment...
Amb el panorama actual, eh?
Bé, amb els temes principals que crec que han anat sortint en aquesta reunió, un molt important, ja el dic inicialment, és el pla de barris, presentem aquest octubre, amb la confiança que ens el donaran, nosaltres ja puguem pressupostar la part inicial que ens pertoca. Jo crec que amb això hi estarem tots d'acord. Crec que el tema del nucli antic, com ho tenim encarat, genera molt de consens i, per tant, l'aposta ha de ser ferma. Si volem que la Generalitat ens ajudi, com deia abans, amb el de la piscina, en aquest cas és igual. Si la Generalitat ens ajuda i aconseguim el pla de barris, nosaltres com a Ajuntament també hi hem de portar la nostra part i això ho hem de pressupostar. Encara que després la Generalitat no ens ho doni, cosa que no espero. Però, en tot cas, nosaltres ja hem de demostrar aquesta convicció de que Olot hi serà amb la part que li toca. I el que fa a la resta de temes, doncs, seguretat. Hi haurà més despesa en seguretat, que vol dir més contractació de policies dins els marcs del que podem contractar. Espero poder contractar entre 2 i 3 policies més l'any que ve, com a mínim. Estem treballant amb aquesta idea. També habitatge. Tenim tota la promoció de Sant Cristòfor, part del nucli antic, la promoció de Sant Cristòfor, aquesta ara en breus començarà l'enderroc i la urbanització perimetral de tot l'espai perquè de cara a l'any vinent ja es pugui fer la licitació perquè un promotor construeixi els gairebé 90 habitatges de protecció oficial per parelles joves i gent gran, que crec que és essencial doncs, poder-lo tirar endavant, i aquests pressupostos així també ho reflexaran i ho han de reflexar. Tenim també doncs, coses més pròximes fins i tot. Tenim la construcció del CAP a punt d'acabar, es posarà en funcionament l'estiu de l'any que ve, del nou CAP que està situat al barri de Sant Miquel, doncs hi veurem la inversió que hem de fer nosaltres per construir l'aparcament. No? En cas d'un servei de salut important per la ciutat, un equipament nou que ens convenia molt i per tant hi hem de fer la nostra part, que es faria la construcció de l'aparcament. Aquests són alguns dels elements que jo crec que seran molt indiscutits i que hi han de ser, però en tot cas seguretat, habitatge, també educació, veurem l'escola Bressol, una nova escola a Bressol. També en equipaments esportius hem de fer inversió, rehabilitació dels vestidors del Sant Pere Martí, del Pic del Bac, rehabilitació dels vestidors de Sant Roc, ampliació dels vestidors del Morrot. Aquestes tres obres les hem de fer. Tenim uns vestidors molt vells en alguns casos i en el cas del Morrot són insuficients i poden entrenar 8 equips a la vegada i tenim vestidors per 6 equips, els hem d'ampliar. Hi ha d'haver 8 equips que puguin vestir-se i entrenar, que és el que té sentit. No? Per què és important invertir en aquests vestidors? No és només un caprici. Els joves de la ciutat, una de les eines més bones que tenim perquè puguin cohesionar-se, fer ciutat, però a més aconseguir uns valors ciutadans, de treball en equip, d'amistat, és a través de l'esport. I quina imatge els donem a la ciutat o a l'Ajuntament quan el lloc on s'han d'anar a canviar són uns vestidors vells i que està malament? Doncs és una imatge molt pobra, una imatge de que no creu ni en ells ni en l'esport que practiquen, quan és clarament una eina molt estratègica que necessitem a dia d'avui, l'esport, per cohesionar la nostra societat. Per tant, el que hem de fer és posar res de luxes, però uns equipaments dignes. I el que farem és dignificar aquests equipaments, perquè els joves de la ciutat que practiquen esport es puguin sentir orgullosos de la ciutat i que se sentin valorats com els pertoca.
Agustí Arbós, alcalde d'Olot, gràcies per acompanyar-nos. Jo l'espero en aquest mateix plató d'aquí a poques setmanes, perquè, evidentment, vostè ja ha avançat un curs polític intens i l'anirem desgranant mica en mica amb totes aquelles qüestions que afecten a la ciutat. Gràcies per acompanyar-nos avui a Ràdio Olot i Olot Televisió.
Moltes gràcies, Joel.
Nosaltres hi tornem d'aquí ben poc, de nou, per conversar amb l'alcalde d'Olot amb la finalitat d'anar coneguent més detalls de com avança el dia a dia de casa nostra. Gràcies per seguir-nos.